Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Joan Launes és l'home de les converses mensuals de Ràdio Móra d'Ebre. Per saber més dels personatges que formen part de la vida social, política, cultural, esportiva o artística de casa nostra. Qui són, què fan, com són, la seva vida, la seva feina. Diàleg a Ràdio Móra d'Ebre, l'espai de les converses.
Dimarts, moment de seguir en el nostre magazín amb l'Hora L, i després de 3 setmanes arriba ja el moment de saludar al nostre col·laborador, a qui podríem dir que li agrada més això del diàleg, Joan Launes. Molt bon dia i benvingut de nou.
Hola, què tal, Adriana? Bon dia. Bon dia, i trobar-nos de nou a la ràdio, doncs, bueno, és un plaer, no?
I tant,
poder saludar els oients de Ràdio Móra d'Ebre.
I poder dialogar i aportar aquestes converses
és molt important, no? És molt important el parlar, no? El tindre un intercanvi d'opinions.
Doncs no hauríem de saber d'això, de dialogar, tal i com estan les coses.
S'està perdent això de dialogar. Ja no... La gent no parla tant com abans. Jo suposo que això de la televisió influeix molt, no?
I... entre la televisió, les tablets...
Bueno, jo això de les tablets potser no ho domino tant, no?
Bé, Joan, avui no dialogarem entre
tu
els
i
dos,
no
dialogarem de moment, perquè encara tenim molts convidats interessants. Ens els presentes, aquí tenim avui amb nosaltres.
Bé, avui a diàleg hem invitat una persona de Benissanet, ell és mestre i historiador. Ens referim a una persona que coneixem molt bé a la nostra comarca i a les comarques veïnes, que és Joan Ramon Vinaixa i Miró, que va néixer a Benissanet. Joan Ramon, bon dia.
Hola, bon dia, Joan.
Bon dia i benvingut al programa Diàleg.
Benvingut, Joan.
Anem a conèixer una mica més, doncs, a Joan Ramon Vinaixa i Miró. I em dic que va néixer a Benissanet i va ser l'any 1956. Va cursar els seus primers estudis a l'Escola Pública de Benissanet. El batxillerat el va fer a l'Institut Juli Antonio de Móra d'Ebre i els estudis de magisteri a l'Escola Universitària de Professorat de GB a Tarragona. Actualment, Joan Ramon treballa de mestre de primària a l'Escola Antoni Nat de Benissanet. Ha estat director de l'Escola de Vinebre, cap de la secció d'Història del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, vicepresident i president també d'aquest centre d'estudis. També ha format part com a vocal de diverses associacions de caire cultural de la comarca de la Ribera d'Ebre. En l'apartat de la recerca històrica va fer la seva primera publicació l'any 1973, quan estava estudiant batxillerat. En parlarem en ell, d'això. Les primeres publicacions de caire històric en format d'article daten de la segona meitat dels anys 80. És autor de diverses obres. La primera publicació en format de llibre va ser Els O'Callaghan de Benissanet, una família noble irlandesa del segle XVIII, i el va publicar l'any 1992. Altres llibres publicats són La navegació per l'Ebre català en el darrer quart del segle XVIII, de Ribarroja Miravet, que es va editar l'any 1994. Les famílies benestants de Flix a la fi del segle XVIII, l'any 1996. La postguerra del francès i la revolta realista de 1822 a l'Ebre. Este va ser publicat l'any 1998. Actualment porta fets un total de 8 llibres i és coautor d'un altre llibre. Algunes de les seves obres publicades han estat fruit de prèvits i de reconeixements dintre de l'àmbit de la recerca històrica dels pobles i de la gent de l'Ebre. Ha publicat, i hem pogut llegir, nombrosos articles de caire històric en publicacions de dintre i fora de les Terres de l'Ebre. En recordarem algunes: la miscel·lània del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, el Portal de Benissanet, la Fòbiga de Benissanet, la Riuada de Móra d'Ebre, la Senaqueta de Miravet, Malpàs d'Escó, la Cargolera de Minebre, Recerca de Tortosa, Tres Malls de Sant Carles de la Ràpita, Paratge Tarragoní de Tarragona i Frontisa de Barcelona. Elaborat dins de l'apartat pedagògic i didàctic, material de suport a l'ensenyament. És coautor d'un vídeo didàctic sobre tres oficis desapareguts relacionats amb la navegació per l'Ebre. Coautor també d'un CD didàctic sobre la comarca de la Ribera d'Ebre. Coautor i membre coordinador de material pedagògic, el que es va dedicar a Bladea a l'escola, adreçat a totes les escoles de primària i centres de secundària de la comarca. Aquest el van fer l'any 2007. Ha pronunciat diferents xerrades i conferències adreçades a associacions culturals, instituts i universitats sobre temes de caire històric i centrades en el territori de les Terres de l'Ebre i la seva gent. ha estat membre fundador de la delegació de la Societat Catalana de Genealogia Heràldica de Tarragona, membre fundador de l'associació Artur Bladides un Vila de Benissanet i membre del jurat de diversos premis literaris i pregoner de la Festa Major dels grups municipis de la Ribera d'Ebre. I diríem de Joan Ramon Vinaixa moltes coses més, no? Com per exemple que ha participat en actes d'homenatge i reconeixement a l'activitat desplegada per persones i entitats de la nostra comarca, entre elles com Artur Cot, historiador de Mora d'Ebre, o Artur Bladides un Vila, escriptor de Benissanet, Rossent Escolà, pintor de la Palma d'Ebre, i també l'han invitat a presentar molts llibres i moltes publicacions. Joan Ramon, suposo que ens hem deixat alguna cosa, però tota una trajectòria.
Sí, una trajectòria d'uns quants anys.
D'uns quants anys. Bé, però encara no has jubilat.
No, hem dit
que has nascut, o vas néixer el 1956?
Sí, l'any de la Gran Gelada, sí.
De la Gran Gelada. Joan Ramon, records d'aquesta infantesa viscuda, per exemple, als carrers de Benissanet. Quins records tenim d'esta època?
Bueno, jo potser el primer que hauria de començar és... clar, els que em coneixen ja ho saben, no? Però jo vaig néixer en un lloc molt xafarder del poble, el que se'n diu el Portal. I el Portal, diguem-li, que és la plaça de Catalunya, que és la plaça principal del poble, i d'alguna manera, quan obries les finestres, tenies el teu poble viu, inquiet, movent-se...
Un bon lloc per conèixer la vida i viure la vida, no?
Evidentment, per analitzar moltes coses, moltes actuacions humanes, tot i que la veritat és que de temps no vaig sobrat per a dedicar-me a tot això, però d'alguna manera jo crec que el puesto de naixement en aquest cas també em va influir. Em va influir també, evidentment, les converses de la gent gran, no? Jo he sigut una persona que sempre m'ha encantat escoltar la gent gran. Penso que a la seva manera, encara que moltes vegades no tinguessin aquells estudis que ara parlem i hem d'ensenyar per acreditar que ens obrin portes, d'alguna manera aquelles persones doncs, tenien aquella saviesa popular, aquell saber, aquella experiència viscuda, aquella informació oral que s'havia anat transmès al llarg del temps, i penso que això que era tot una riquesa. Bé, una miqueta tot anava fent munt perquè d'alguna manera després jo em dediqués a tot el que m'hi...
I corrent per aquells carrers, jugant amb els companys i companyes de l'època, no?
I tant.
Suposo que també el col·legi va dir influir els mestres del moment. Van influir a Joan Ramon Miralls els mestres?
Sense dubte, l'educació és bàsica en tot l'aprenentatge d'una persona. Evidentment hi ha mestres que tens un record especial per diferents motius que d'alguna manera et van orientar. En aquella època nosaltres estudiàvem pràcticament tot en castellà, etc. Però està clar que a nivell de professorat d'alguna manera són aquelles primeres passes que et van orientant en una direcció determinada, o almenys te fan entrar i inculcar coses ja que realment et poden servir després pel futur o et poden estimular.
Per què magisteri?
I per què no?
I per què no?
És a dir, a veure, si es mira bé, magisteri en definitiva és ensenyar. Ensenyar
allò que... O sigui, que hi havia una vocació?
Home, jo... Clar, són aquelles preguntes que ara em fan reflexionar, m'ho hauria de pensar si realment hi havia tot això, tenia un origen. Probablement hi pot haver algun origen ja des de petit. Però jo penso que transmetre als demés allò que realment tu saps, coneixes, i d'alguna manera estimular els jovent d'avui en dia, per exemple, en el coneixement del poble, penso que és una manera com una altra també de fer història, però també de fer que els xiquets, doncs, d'alguna manera, vegin apreciant més tot allò que els envolta, no? Ara, per exemple, estem fent activitats didàctiques sobre els esports i esportistes a Benissanet, per la primavera cultural. Movem cel i terra buscant gent que, d'alguna manera, va participar en alguna mena d'esport, etc. Bueno, doncs els xiquets disfruten amb tot això, i d'alguna manera es tracta d'això. No és solament els deures que s'hagin de portar, sinó també l'estímul que tu li puguis inculcar en altres direccions i disfrutant. Agafar la fotografia de Sun Yayo, quan Sun Yayo tenia la copa enlairada a tal puesto, no? Preguntant per què esta copa, d'on t'ha sortit, què va fer el Yayo. Bueno, és fer poble també.
Jo suposo que deu ser una feina realment que es disfruta, que es gaudeix. El poder ensenyar, el poder transmetre aquests coneixements, no? I aquesta identitat, no?, del territori, de fer viure el que és el poble, el que és la comarca. Sí. Suposo que això és algo realment Perquè que, que ho gaudiu.
Sí, la pregunta potser és, si no ho fem nantros, qui potser ho farà? O qui ho fa?
És important que de suposo fer de mestre al poble on ha nascut?
Bueno, sobre això se n'hauria de parlar. Cadascú té la seva opinió particular. Jo recordo que ma iaia em va soltar el primer dia que li vaig dir que tenia que anar d'escola a fer de professor a Benissanet, al meu poble, pues me va soltar aquells refrans que dien abans, no?
Nadie es profeta.
Molt bé. Per aquí va la cosa, no? En tot això. Bé, jo vaig contestar, doncs, a veure, que com que jo no vaig de profeta, suposo que no hi ha cap problema que ho faci en un lloc o ho faci en un altre.
I per què la història, també? Hem dit, per què magisteri ara? Perquè ens decantem a la recerca, a la investigació històrica.
Bueno, això també d'alguna manera estàs ja com si em demanessis ja un aprofundiment psicològic dels orígens de les coses. Jo la veritat és que no m'ho he arribat a pensar mai, però jo penso que tot allò que t'he comentat al començament, el fet de, del lloc on vius, tot allò de saber escoltar les persones grans, tot aquell entorn que hi ha hagut, el voler saber sempre, l'ànsia de saber una miqueta més, començar a saber, per exemple, bueno, pues la meva família, clar, t'anaven explicant qui era el pare, el iaio, tot allò, però clar, jo en això no en tenia prou, jo volia saber més. I després van començar els papers, i comencem els papers, polsar els papers vells de casa, removent tota la casa de...
I que bonics que són els papers vells.
Sí. Bueno, sí, el que passa que jo entenc que algú del que ho pugui estar escoltant dient, bueno, fem neteja general i a la millor tal, no? Jo demanaria que a vegades ho
que
pensés
no,
una...
Que no en destruïssin cap, que molts guardin.
Que s'ho pensés, que en tot cas, guardin. Que consulti algun historiador què pot fer abans de llançar-lo si realment li molesten, no? Que això els hi podríem donar uns quants consells, unes quantes orientacions.
A Joan Ramon Vinaixa, suposo que, com a molts de la gent que ens dediquem a la recerca, ens dediquem a buscar alguna cosa dins de la història dels nostres pobles i de la nostra comarca, hi ha hagut, hi va haver una persona que va, diguer, influir. Almenys a mi personalment em va influir moltíssim. Jo no ho sé si a Joan Ramon Vinaixa també. Em refereixo a Artur Cot.
Esclar, seria... A veure... Un sempre té uns referents. No són a vegades aquests grans personalitats d'allò, sinó a vegades gent senzilla que ha viscut al teu voltant, però que d'alguna manera has agafat punts de referència. Sempre ho he dit, Artur Bladé de Zumbila, bàsic per a mi, perquè d'alguna manera em va obrir els ulls el que realment era el poble, no? L'estimació del poble, que en aquesta part també
sí, sí.
Hi ha que valorar-ho. Però a nivell històric, evidentment,
m'he de quedar
a la rigorositat històrica de l'Artur Cot.
Sí, sí.
Que la veritat és que pocs historiadors, diguem-li, d'aquelles èpoques tenien el rigor que tenia ell. I això, evidentment, s'ha de valorar moltíssim. Perquè, a més, quan nosaltres hem entrat en aquesta dinàmica de la recerca històrica, sabem el que suposa exactament tot aquest esforç que ell feia, no?, a l'hora de documentar-se, a l'hora de documentar i redactar, a l'hora de, en fi, deixar constància documental.
Estem parlant, Joan Ramon, d'una època en la que poca informació havia o poca recerca havia històrica de la nostra comarca.
I la que havia, Joan, era una informació que d'alguna manera pues, moltes vegades havíem de... hem de sopesar-la i hem de valorar-la bé i analitzar-la, perquè no sabíem molt bé qui havia donat aquesta informació. En canvi, amb l'Arturo, quan ell dia feia aquella afirmació, al peu de pàgina
podíem
constava la nota històrica,
sí, sí,
del que d'allò.
Sí,
per tant, això és rigorositat. I, en definitiva, actualment és el que els historiadors fem, en general, no? Aportar aquesta documentació i
seguim aquest capí.
Exacte.
Parlem d'aquest primer treball dins de la recerca històrica del 1973, quan estaves estudiant batxillerat.
Bueno,
què vas fer?
Aquell treball no és exactament de recerca històrica.
No?
La recerca històrica va començar posterior. Aquest va ser, diguem-ne, el primer treball que, d'alguna manera, doncs, va tindre un reconeixement en el sentit, res, un treball d'institut que es va d'allò, en fi, allò que es va valorar per part del professorat, i es va publicar, vull dir, simplement té la satisfacció, diguem-li, personal d'haver sigut el primer escrit que jo havia fet en un moment determinat. Després ja vendrien, evidentment, altres tipus de... que seria ja més recerca històrica a fons, tant a nivell de poble com a nivell de l'àrea de l'Ebre.
El primer llibre em dic que és els O'Callaghan de Benissanet, una família noble irlandesa del segle XVIII, a l'any 92. Anteriorment havies publicat articles, suposo.
Sí, sí, d'articles sí. Ja n'havia publicat a les revistes més aviat de tipus local i tot allò, el que podríem dir una mica del prescalfament, ja l'havien fet doncs, amb articles de caire històric. Però el que és allò, atrevir-se ja amb un llibre, diguem-li, de dimensions reduïdes, però bueno, ja en format llibre, com era dels O'Callaghan, doncs d'alguna manera ja hauria una altra porta de possibilitats.
D'aquests 8 llibres publicats, i en un altre que em sembla que ets coautor, n'hi ha algun que, allò que diuen, ja, a tots els fills s'estimen igual, però d'aquests 8, quin destacaries?
Cap i tots. És a dir, són aquelles coses que no hi ha en resposta. De treball, el que va suposar més treball, pues, a veure, tot el que és a l'època del trienni constitucional, perquè a veure, és un llibre, té una extensió, diguem-li, bastant considerable, i solament parla de 3 anys, i de tot centrat a l'àrea de l'Ebre. Ja estem parlant d'uns anys pràcticament que s'havia publicat poquíssim sobre aquell període. Per tant, diguem-li que és tot gairebé recerca inèdita. Per tant, sí, sí. Juguem d'alguna manera en algo que, bueno, estàs obrint el sol que a la recerca que pot vindre posteriorment, i això amb el que té d'avantatges i el que té d'inconvenients. Avantatges, pues, bueno, per primera vegada pues, se va trillant una cosa una miqueta a fondo, però per l'altra és evidentment de que bueno, han de ser, som conscients de que en vindran altres d'allò i les dificultats que hi ha per localitzar aquest tipus de documentació. Que aquest és l'altre gran problema que trobem a vegades els historiadors.
Darrere d'un llibre, concretament d'aquest que estàs parlant en aquest moment, suposo que hi ha moltes hores de feina, molts mesos i algunes vegades molts anys.
Sí, però no. Un historiador que comptabilitza això està perdut, és a dir, que retiri.
Que retiri, que no es dediqui a l'història.
En tot cas, que disfruti a llegir la història que escriuen altres o el que d'allò, però si ell vol entrar realment a la recerca, és molt de temps. I la veritat és que no es pot valorar, vull dir, a nivell de temps, si ha costat un any, 2 anys, perquè és, vas acumulant, vas posant, després el deixes temporalment, agafes una altra cosa, tornes a d'allò, per tant, és difícil de valorar-ho. Però temps, segur que sí.
I la satisfacció que dona al trobar aquella informació que estàs buscant... Sí. I aquest surt entremig, eh? Entremig dels papers.
Sí, però això són satisfaccions personals bàsiques. El que fa un trencaclosques i li falta aquella peça que l'està buscant tot el rato, quan la troba, disfruta. Aquell senyor que puja a l'Everest i d'allò i tal, i ha arribat al cim, disfruta.
I el que fa una col·lecció i li falta...
Exacte,
li falta,
exacte. No? És a dir, la juguesca és la mateixa, i ho hem d'agafar així.
Alguns premis, alguns reconeixements. Aquesta és una pregunta obligada. Què representa un premi? Un premi o què se sent quan s'atorga un premi?
Bueno, evidentment, satisfacció personal, agraïment a aquelles persones bueno, que t'han valorat aquell treball. I, per què no? Afalagar una miqueta la vanitat personal. Aquestes coses també s'han de dir les veritats, no? Una vegada superat aquest primer estadi de la veritat i tot lo d'això, lo de més ja que va venint, pues, és d'agrair i és fantàstic i és un reconeixement i és un ajut per a tal. Però ja gaire cosa més ja no podríem dir.
I parlant de reconeixements, és una feina dura, és una feina realment de vocació també. Hi ha prou satisfaccions en aquesta, realitzant aquest tipus de feina?
Si tu ho mires fredament, probablement en la balança hauries de dir que no. Només cal veure la quantitat de gent que es dedica a la recerca històrica. No? Però quan jo no ho valoro en qüestió de balances. Simplement ho valoro amb el sentit del que m'agrada i el que disfruto. Primer, egoistament, penso en mi. Què és el que a mi m'agrada i ho intento fer. I a partir d'aquí, si a un altre li pot interessar, endavant.
Hem parlat abans, com presentàvem a Joan Ramon, que les seves col·laboracions de caire històric en les publicacions de la nostra comarca i fora de la nostra comarca. Puc assegurar i puc dir que a Joan Ramon Vinaixa, quan se li demana una col·laboració en una de les revistes de la comarca, sempre està a la disposició del que li fa la petició, el que li fa la demanda, no? En aquest cas, nosaltres, a la nostra revista La Riuada, hem comptat amb diverses col·laboracions de Joan Ramon Vinaixa, i esperem que no siguin les últimes, sinó que en properes revistes en continuem tenint. Aquest treball que es fa a les revistes de caire comarcal és un treball, suposo, que d'alguna manera obri les portes a la gent, no?, a conèixer i endenjar-se en els seus orígens. A vegades, aspectes desconeguts totalment del que és la població i del que és la comarca i el que és el territori.
Sí, a veure, els articles que es publiquen a les revistes són fruit sempre de les inquietuds personals que té cada una de les persones. Per tant, d'alguna manera, t'obri tot un ventall i et adones que realment inquietud n'hi ha. El que potser a vegades falta és aquella constància d'anar continuant amb el temps, d'anar fent aquella recerca, el que us deia, abans del trencaclosques, no? És a dir, si vols acabar-lo al final, que no l'acabaràs mai, això n'has de ser ben conscient, però si d'alguna manera vols fer la silueta de tota una època històrica, has d'anar recollint aquesta informació, és aquell trosset, més aquell altre document, etcètera, etcètera. I això és fantàstic perquè és la possibilitat de començar amb aquests petits articles i la gent pues, anar-se engrescant i anar-se animant. I...
Sense els historiadors, sense aquestes revistes, sense les nostres associacions, el centre d'estudis, on estaríem?
On estaríem? Pues, probablement alguns a la millor els hi podria interessar que estiguéssim en aquell món, que realment no existiguessin aquest tipus de decisions culturals. Però per sort hi ha un contrapès a la societat en la que hi ha unes inquietuds culturals, perquè la cultura no ens enganyem, és una forma d'entendre i viure la vida, no és altra cosa. I qui no ho entengui així, pues, la veritat és que potser no acaba d'entendre quin és el joc realment que té la cultura dintre d'una societat. Pensem una mica què és una societat sense cultura. Què seria exactament? Solament el valor del diner? Solament el valor de... Bé, que sí, cada deixem, un ho valori.
Deixem la pregunta.
Tant.
Deixem la pregunta i fem un reconeixement a la tasca que es porta a terme a través de les nostres entitats, de les nostres associacions, de la nostra gent que treballa envers la recerca, envers el posar damunt de la taula el que són la nostra identitat, els nostres orígens. Joan Ramon, has parlat també de l'elaboració de material didàctic, de suport a l'ensenyament. Aquest ja és dintre també de l'àmbit professional. Alguna cosa t'han fet, no?
Sí.
Jo suposo que el d'Artur Blader és un dels que et va causar satisfacció.
Home, pues, personalment jo diria que és un dels que més. Perquè, no mos enganyem, fer entrar l'obra d'un escriptor nostre, proper, bastant desconegut dintre de la nostra població, dintre de la nostra comarca, lamentablement entenc, fer-ho entrar al món de l'ensenyament, al món de totes les escoles, que realment, evidentment, en textos senzills, intel·ligibles, amb unes pautes d'activitat, doncs entenia que era una eina pedagògica, enteníem perquè era un treball de tot un grup, que era una eina pedagògica que era pràcticament imprescindible. Quan als llibres de text veus que et surten una sèrie d'autors catalans fantàstics i meravellosos tots, però que a vegades trobes a faltar aquelles referències nostres de persones també de vàlues i properes, i que et parlen de coses properes, que d'alguna manera fan allò que us deia abans, no? Allò de fer poble, etc. Pues, la veritat és que penso que pot servir d'estímul i que d'alguna manera per a nosaltres va ser una satisfacció.
En aquest camí per les zones de la ràdio el temps passa ràpid, abans dèiem mitja hora, és molt de temps de parlar, no? Bé, Joan Ramon, estem prop dels 30 minuts. En aquesta darrera part de la nostra entrevista anem a parlar d'algo que fan els historiadors, no? I que fan molts d'ells, dels historiadors, que és d'obrir les portes a altra gent que tenen ganes d'investigar, que tenen ganes de consultar. Suposo que Joan Ramon és d'aquestes persones properes, no? Que qualsevol persona que tingui alguna inquietud es pot adreçar a ell.
Sí, ho intento. de totes maneres, sempre dic que ho faig dintre de les meves possibilitats, tot això. I aquesta és una, a vegades, una de les grans satisfaccions. A vegades et ve una persona i et demana, escolta, la genealogia de d'allò, com s'ha de fer i tal, o d'això, o fulanet de tal, com ho hauríem d'arreglar? Bé, això és fantàstic i no... i realment disfrutes explicant-li a aquella persona com ho pot fer tot aquell procés. No m'agrada donar-los massa trillat el camí. Mm-hmm. Penso que ells d'alguna manera també ho han d'anar descobrint. Jo els dono les eines, en tot cas, el camí.
Per trobar-ho, per
molt investigar. Bé. I penso que disfrutaran mm-hmm. moltíssim anant localitzant, que més que potser els hi pugui facilitar jo la informació. I després també enriqueix moltíssim perquè t'arriba gent de tot el món. La veritat és que de molts països, de França, d'Argentina, etc., també hi ha correus electrònics de persones que no coneixes i que busquen les arrels. Per tant, això és apassionant. No els hi ha resposta.
Ara que no ens està escoltant ningú.
Com sempre. Eh? Que no ens... acostuma a passar a la ràdio, sí.
No ens escolta
ningú,
No ens escolta ningú. Joan Ramon, aquest treball que tens entre mans, que n'han parlat alguna vegada, que ens descobrirà coses interessants al voltant d'un mariscal que va estar aquí a la Ribera d'Ebre, concretament a Móra d'Ebre, en va tindre el seu comandament, que és Suixet. No ens pots avançar gran cosa o ens pots avançar alguna cosa?
Bueno, a veure, temps al temps en tot això. Sí, a veure, jo penso que pot interessar, a mi m'apassiona, perquè m'he donat, la veritat és que he disfrutat amb la recerca, fins i tot amb la recerca de la documentació francesa, que és l'original, que jo la que trobo és apassionant. Però és que a part de Suixet van vindre més de 20 generals aquí a Móra d'Ebre a la mateixa època durant 6 mesos. Per tant, penso que només en aquesta dada d'alguna
en
manera ja obri les portes de quina època estem parlant.
Em sembla, Joan Ramon, si no m'equivoco, em corrigeixes, perquè jo no ho domino tant com tu aquesta època, que hi ha un general enterrat estava enterrat a l'església de Móra d'Ebre, el general Laval.
El general Laval va morir el dia 6 de setembre de l'any 1810, lo van portar ferit des de Tortosa, i es diu que va estar enterrat aquí a Móra d'Ebre.
Per tant, es confirma. Molt bé. Parlem d'aquest àmbit de recerca d'aquests darrers minuts, que és apassionant. És que ara ens falta temps.
Ara ens quedaria
molta estona més. D'aquest àmbit de recerca històrica, que sabem que Joan Ramon, perquè ens ho ha explicat alguna vegada, ell, el seu àmbit són els límits geogràfics de les Terres de l'Ebre, i que se centra pràcticament en la meitat del segle XVIII i la primera meitat del segle XIX. O sigui, el que estàvem dient, la guerra del francès, les guerres carlines, la navegació per l'Ebre. A part del que hem parlat de Suixet, estem treballant en alguna cosa més darrerament?
Sí, la veritat és que sí. Jo diria que fins i tot en massa coses, perquè toquem massa tecles en tot allò, sí. Jo tinc, evidentment, una estima especial al poble i la història del poble m'apassiona i, per tant, evidentment, forma part d'una de les meves primeres preferències en tot això.
No em trec gaire cosa, però bé, ja suposo, suposo que en el temps,
bueno,
en el
sí.
temps, en el sí, temps anirem coneixent. Estem esperant de veritat aquest, suposo que serà un llibre, no? Aquest, sobre la presència de Suixet a Móra i el seu comandament, no?
Només 6 mesos, eh?
Només 6 mesos.
Només 6 mesos d'història.
El convent de Sant Antoni, el lloc on es van fortificar, em sembla que anaven des de baix a la vora del riu fins a dalt a la creu, on hi havia tota la zona fortificada, amb 6.000 persones, o potser més i tot, no?
Depèn, sí, del període que estem parlant en tot això, perquè a vegades no és el mateix el dia 6 de setembre, per ficar un exemple, de 1810, que el dia 6 de setembre de 1811, perquè les tropes, evidentment, es movien i es desplaçaven. Però el que és la part de... que parlaves del convent franciscà, tot en aquella zona ja estaven els campaments francesos i l'artilleria que estava emplaçada a Móra d'Ebre estava en aquella zona.
Per tant, això estarà al llibre?
Pues sí, hauria de sortir, sí.
Molt bé, Joan Ramon, doncs esperem aquest llibre i suposo que també el que es dedicaràs, el treball que estàs fent ara a Benissanet. Anem a veure, Joan Ramon, aquest darrer minut. Què és el que desitges més en aquest moment envers el nostre poble, la nostra comarca, la nostra terra?
Bueno, pues una de les coses bàsiques de qualsevol historiador, que no es perdin les arrels. Podem parlar que el tronc, podem parlar que les fulles són molt boniques, són molt atractives, la part visible, però les arrels que subjecten a un lloc determinat que d'alguna manera ens porta l'estima, que d'alguna manera ho portarem a on anem en aquest bagatge, en realitat són les arrels. I penso que això és el que nosaltres facilitem i el que penso que s'hauria de potenciar també.
Per tant, mantenim els arrels?
Intentem.
Mantenim les arrels, intentem que la gent estimi la seva terra, que estimi el seu poble, que estimi la seva comarca, que estimi el seu país. Joan Ramon Miraixa, ha estat un plaer comptant la teva presència avui al nostre programa Diàleg i, com hem dit, esperant els teus propers llibres.
Doncs pues moltes gràcies, Joan, i que així sigui. Vinga.
Moltes gràcies als dos i sobretot, Joan, la importància, no?, el que dèiem de conèixer la història de casa, de, en aquest cas avui hem parlat de la Ribera d'Ebre, de Benissanet, de les Terres de l'Ebre, de fer poble, no?, i donar a conèixer el que ens envolta, que avui ho hem donat a conèixer una vegada més, però és el que estem intentant fer al llarg de tots aquests diàlegs.
Jo penso que el diàleg, almenys quan vaig pensar en el programa, era un dels objectius, no?, el portar gent que estimen la seva terra, que estimen, com hem dit abans, el seu poble, la seva comarca, i que s'han quedat aquí i treballen bé al voltant de tot això, no? Penso que l'entrevista d'avui en Joan Ramon Vinaixa ha obert o obrirà els ulls a molta gent, no? Suposo, per estimar, com ell ha dit, no? Per estimar les arrels, per estimar els orígens. O sigui que ens han de descobrir a vegades, no?, el que tenim al voltant, no?, per donar-li valor. Això hi ha pobles que realment ja ho porten dins, no? Per exemple, hem parlat dels francesos avui, no? Mm-hmm. Els francesos venen molt bé a la seva terra i venen molt bé el seu país. Nosaltres ens costa una mica més, però jo penso que en el temps...
A poc a poc
ho anirem fent.
Almenys amb aquests espais, avui a més hem transmès aquesta estima per la terra i esperem que hagi arribat als nostres oients. A tots dos, Joan Ramon Vinaixa i Joan Launes, moltíssimes gràcies i ens veiem en propers diàlegs.
Moltes gràcies. A reveure, gràcies.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta'm nosaltres la vida.